34 minuts per sobre de les 9 del matí. Avui comencem la tertúlia amb la gent gran del Prat i ens torna a acompanyar presencialment la Maria Godoy. Què tal, Maria? Com
Ay,
estàs?
Pues muy bien, gracias a Dios. Contentísima otra vez de estar aquí.
Teníamos muchas ganas de verte. Has pasado el COVID, pero bueno, lo
sí,
pasaste medianamente medio,
bien,
¿no?
Medianamente bien. Y nada, y bueno, y ahora ya pues estoy bien ya.
Claro,
si se habrá un poquito de hierro para las piernas que se quedan flojas.
Claro.
Y ya está. Y con los compañeros aquí, me da una alegría venir aquí.
Claro.
Y ahora llega Antonio y luego Alpera. ¿Qué puedo decir? Mucha alegría, sí.
A nosotros también nos alegra mucho teneros sí, por sí, aquí. Sí. Antonio Pedrero, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buen día. Pues encantat d'estar una vegada més amb vosaltres.
Benvingut també. I Alpera Miquel, que també estem contentíssims que torna a acompanyar-nos d'aquesta forma virtual. Pere, com estàs?
Molt bé, sí, home. Què ets a dir? Molt bé. Estan amb vosaltres, estic bé.
Vinga, doncs això és el més sí, sí, important. Sí. Començarem per un tema que hem explicat a la portada del programa i és que fa una setmana doncs, l'alcalde del Prat, el Lluís Mijoler, anunciava al programa Contrasenyes, ampliava la informació que doncs, va sortir d'una trobada de parla amb l'alcalde, que són aquestes trobades que fa l'alcalde amb veïns i veïnes per recollir una mica quines són les inquietuds, la doncs, mesura d'instal·lar càmeres de videovigilància en alguns punts que són conflictius de la ciutat. Aquí, quan s'obre el debat de les càmeres de videovigilància, sempre doncs, surten opinions en un sentit i en un altre. Per una part, doncs, aquesta sensació de seguretat que donen en alguns punts i, per una altra, doncs, aquesta pèrdua d'intimitat per part de la ciutadania. Volíem saber què en penseu d'aquesta instal·lació de càmeres que ja es va anunciar però que no s'ha concretat quins són els punts més concrets on s'instal·laran. Tú, María, que eres del barrio de San Cosme, ¿qué opinas de esta medida que salió allí de las quejas vecinales también?
Pues mira, Isa, primero decís que me hubiese gustado estar muchísimo allí también escuchando al alcalde por estas cosas porque son muy interesantes. Pero no pude porque rodé un vídeo en Ribera Baixa y era la misma hora. O sea, que queda dicho porque me costó no poder estar, pero no pude. Y ahora por lo que me preguntas el caso, lo veo estupendamente. Lo veo estupendamente, sé que es vigilar a personas que a lo mejor se están, claro, que te vigilen cuando no sabes lo que estás haciendo. Oye, pero por otro lado, también somos mucha gente las que estamos allí que también tenemos que tener nuestros derechos a estar protegidos de algunas cositas también, que en ningún sitio pasa todo bien. Siempre hay, ya no vamos a decir solo en San Cosme, oye, no. San Cosme es una maravilla, no una maravilla, como un pueblo más, pero sí que se vive ahora. Yo estoy contenta de todo el cambio que ha dado San Cosme, pero por eso precisamente no se pueden dejar las cosas. Y si hay que poner puntitos en donde estas personas especializadas ya se han dado cuenta donde hay que ponerlo, pues oye, yo lo veo bien.
¿A ti no te supondría un problema que te grabara una cámara pasando por una plaza?
No. No me supondría nada, y lo digo con toda sinceridad. Porque si queremos ser buen ciudadano, sabemos por dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. Y si nos pillan cruzando una cosa, seguro que no va a ser una cosa mala, porque no vamos a ir a esa cosa mala. Y eso lo digo con todo mi fondo de mi cuerpo. Entonces, por eso yo no tengo miedo. Yo sé que el que haga una cosa mal, oye, tiene que ser responsable de que luego algo le pase. Y eso lo dice uno hasta con dolor hacia esta persona, ¿eh? Porque dicen, me casi la más, pero es que habemos otras personas que queremos que nuestros hijos estén bien, nuestros nietos están. O sea, es una cosa para que yo lo digo tal como lo siento. Como yo no tengo miedo a ir por ningún sitio malo, no tengo miedo que salga en algún sitio.
Uh-huh. Antoni Pedrero, és un d'aquells problemes, una d'aquelles mesures una mica polèmica.
Contradictori, sí. Hi ha versions per tots els gustos. Clar. Jo personalment crec que ja estem prou vigilats, ja no parlem de Pegasus i altres històries.
Clar, que a nivell, en aquest moment, sí, no? Just sí. Parlant de càmeres.
Exacte, que a nivell mundial ja ens vigilen, via satèl·lits, via HeArt i de totes aquestes aplicacions,
mòbil.
I el telèfon mòbil, els electrodomèstics que estan connectats a, jo què sé, mil històries, només falta que... Aviam, si la demanda de la ciutadania és que hi han fets delictius continuats en uns punts concrets, està bé que es vigili, que es posin mesures, aviam si són dissuasòries, però la meva opinió és que automàticament que la gent delinqüent o predelinqüent que està fent malfetes a aquell lloc, pues anirà a un altre lloc. O sigui, i què haurem de fer? Posar càmeres o càmeres canviables de sitio, com los radars mòbils.
Altre punt de vista.
És molt interessant.
Sí, altre punt de vista també.
I després està això que deia la Maria, no? El respecte a vosaltres, el respecte als drets individuals i a la intimitat i anar pel món com Déu mana. Hi ha bastantes càmeres ja entre edificis públics, edificis bancaris, que no sé què, que ens connecten a vegades. Això va molt bé per fets delictius, òbviament, perquè queden gravats pues, persones que estan en aquesta dinàmica, no? Però la majoria de persones que som de bona fe i volem tranquil·litat i pau, si ajuda que la, diríem, l'incivisme o la delinqüència, pues, no? Pues, bueno, que decideixi l'Ajuntament la decisió que cregui que ajudi, però bon, jo no sóc partidari perquè estem ja prou vigilats per tot arreu i això, i el desplaçament de les càmeres o els fets delictius aniran a un altre barri, un altre cantonada, un altre, sí, automàticament que la gent sabe que a mi m'estan gravant, cuidado, eh? Me voy al otro lado, así que...
Sí,
i aquesta
també,
és la meva opinió.
Manera de pensarlo, porque también puede entrar dentro de lo que...
Home, òbviament, a nivell policial ja funciona. Com deies tu, les zones de baixes emissions serà, també són càmeres permanents. A Barcelona entres i automàticament te ven la matrícula i s'enciende la multa.
Sí, que vigileu.
Aquesta zona de baixes emissions s'estendrà cap al Prat, per això també podrem començar a veure les càmeres fixes que el que busquen...
Ajudaran a tot arreu, als cotxes i a los delincuentes. Però bueno.
Pere, com ho veus tu, el tema de càmeres de vigilància als carrers?
Home, jo tot el que sigui, diguéssim, prohibir, perquè això et prohibeix una miqueta de llibertat, sí? No ho acabo de veure gaire bé. Que sí que segons aquests jocs, sí que diria que ser-hi o hi serà, i poder anirà bé, llocs concrets, que hi ha molt d'ambient, per dir-ho així, de mala manera. Però, ja dic, tanta vigilància, al final poder ens farà mal. Poder serem com si fóssim espiats, com si... No, espiats diu que ja ho estem. No sé, no ho provaria jo. En alguns jocs ja crec que sí, però en general és una decisió una miqueta dràstica. Vinga, fotem aquí una càmera i tot Déu que passi per aquí, fixat. No, per mi no.
Doncs veurem en quins punts s'acaba aplicant, Pere.
Poder ser una miqueta raro, oi? Però no ho veig bé.
No, sí, és un debat que, com dèiem, és una mesura que sempre és polèmica, perquè evidentment que t'estiguin gravant tota l'estona, doncs no fa gràcia.
No, sí, yo lo entiendo y lo digo con dolor de mi corazón, pero claro, yo lo haría así, vamos, y aunque me duela, yo sé que, no sé, que si no quieres que no te vigilen haciendo nada malo, no lo hagas. Pero bueno, hija, también estoy de acuerdo con los compañeros, es que esto es delicado.
Aprofitant això de la zona de baixes emissions, no sé si heu conegut aquesta proposta d'algunes entitats ecologistes a Barcelona de pagar 4 euros de peatge cada cop que entrem o sortim d'aquesta zona també de baixes emissions. Proposen que fins i tot la gent de Barcelona que s'hagi de moure dins de Barcelona paguin 4 euros cada cop que mouen el vehicle i això estarà controlat o estaria controlat per unes càmeres també que ja estan posades. És una proposta, com dèiem, d'unes entitats molt concretes però que han posat un debat de fer un peatge per vehicles i per cotxes i per motos a l'entrada i sortida de Barcelona i no sé com ho veieu, si n'heu sentit parlar o no. Tu, Antonio, ho has vist?
He llegit alguna cosa, he sentit parlar, sí. Bueno, és un tema... Clar, tot l'interès se centra en evitar la concentració d'emissions i l'aglomeració de vehicles en zones molt, molt denses, no? I jo crec que per la salut, no? Totes aquestes mesures són interessants. Altres ciutats d'Europa ja s'estan duent a terme. Però també a la vegada cal comprendre l'usuari o la persona que està pagant pues, por todo, el ITV, ara ja no te dejan entrar. Jo, quan ahir, mira, abans d'ahir vaig anar a Diagonal al metge i el meu cotxe és de gasoil. Vaig tenir que a través de l'àrea metropolitana, demanar un permís i pagar 5 euros per entrar-hi.
Ostres, o sigui, que tu ja vas fer aquest pagament de l'exempció de la zona ja, de baixes emissions.
Sí, perquè fins ara...
havia... No havies necessitat entrar-hi, aquestes.
No, havia entrat una vegada a Barcelona i em van posar una multa.
Ah, et van multar. Ostres.
I una vegada, no sé si al Corte Inglés o per a l'Antona d'aquí de Cornellà, i també al cap del temps jo no sabia o no em vaig apercibir sí. que Cornellà també sí. hi era zona de... i vaig rebre una altra
multa. Just és la primera sortida d'aquesta zona de baixes emissions sí? al sí, Corte Inglés sí, sí, de veritat, Cornellà.
És veritat. Sí. Pues, bueno, jo em vaig donar d'alta com a usuari amb el meu vehicle i, cada, i tinc dret a pagar 5 euros i anar 10 vegades a l'any a la zona, entrar-hi. I ho utilitzo quan és una cosa pues, necessària.
Clar, però quan arribi aquí al Prat t'hauràs de replantejar què fer amb el vehicle, també.
Sí. Pues mandarlo al desguace perquè ja paguem a l'ITV, paguem la taxa sí, sí. no sé què, demasiado. Si vols entrar a Barcelona 5 euros sí. bueno,
demasiado.
Y te van cargando eso claro, los que tienen recursos económicos suficientes no lo notan, claro. pero la gente habitual que tiene que necesitar el coche para desplazarse por el trabajo o lo que sea, pues cada vegada són més costos no?
Sí. I acaba... Clar, perquè tampoc parlem d'una mesura que s'adapti als ingressos, sinó que és una mesura de 4 euros per tothom.
Paga lo mateix, que el rico que el pobre passa.
Puede o no puede.
Hi ha gent que li és igual, però sí. hi ha d'altres que és la seva vida sí. i ja no els hi compensa, perquè clar, si has d'anar a treballar cada dia i pagar aquests diners...
Això és forçar que agafis el transport públic, però tampoc el transport públic, a hores d'ara, és suficient, al meu modo d'entendre, per resoldre totes les necessitats. I, clar, s'ha de fer una inversió més potent al transport públic sí, per sí. obligar això a abandonar definitivament el cotxe com a mitjà de transport.
Tu, Pere, com ho veus, això de pagar cada cop que entris a Barcelona?
Com si fos una tràcua. Ho veig. Sí, perquè, escolta, si tu pagues tot el que ja paguem, i després perquè vulguis anar a Barcelona, que és la capital, diguéssim, nostra, oi?
Sí, sí,
vols
sí,
anar
clar.
A fer una gestió, hagis de pagar. Jo ja, mira, quan a Castelldefels van començar a fer pagar per aparcar, a qualsevol carrer per
la
aparcar,
brava.
Doncs ja, escolta, ara aquí al Prat també ho hem copiat ja. A mi ja em va bé perquè tinc el paperet enganxat i, bueno, no diu res, però el que ve de no gaire lluny, i dic, anem a la platja del Prat. Ah, paga. Massa pagar ja.
Doncs d'aquest tema en parlarem més endavant, perquè això de moment són propostes només. Maria, acabem amb tu.
Sí, jo penso que no se tendria que pagar cada vez que vas para Barcelona. Que
és la guerra al cotxe, Maria.
La guerra, sí, sí.
La guerra al cotxe.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo que cuando... Y no sé, y siempre digo con muchísimo respeto a la persona que lo... Bueno, todos respetamos. Pero que vale que si hay un... Cuando se van a llevar los niños al colegio, que no es el caso de llevarse, también puede ser el caso. Pero bueno, que tienes el coche en la puerta. Ale, pues no coger el autobús, por ejemplo, el coche. Así tan rápido no se tiene que coger el coche. Porque yo siempre lo digo, o sea, se puede ir a todos los sitios y no tanto coche. Pero esto ya es demasiado, yo creo que esto ya es demasiado, ya es que lo que están diciendo, lo que estamos diciendo. Por aquí, por allí, las autopistas, esto es un desmadre, madre, es que a una persona se le va el jornal pagando todo lo que se hay que pagar. No estoy nada de acuerdo,
Pues hablaremos de pacto de rentas después.
Bueno, clar, això arribarà. Doncs això, com deia, és un tema que continuarem parlant de la mobilitat. Parlem d'un altre tema. Antonio, explica'ns una miqueta perquè esteu treballant en aquest Consell de la Gent Gran també del Baix Llobregat en posar sobre la taula la problemàtica de l'abús i fins i tot del maltractament que pateixen algunes persones grans, no? I com lluitar contra aquestes pràctiques.
Bé, des de fa temps, cada any, aprofitant que el dia 15 de juny vinent es celebra el Dia Mundial contra el maltractament i l'abús a les persones grans, des del Consell Comarcal, la gent gran treballa en denunciar i manifestar aquelles accions que considera que s'han de millorar perquè tots aquests fets no es produeixin. I la veritat és que els dijous, que coincideix lamentablement amb la ràdio, anem a Sant Feliu, al Consell Comarcal, i avui precisament s'està discutint, o acabant de discutir, el manifest que es presentarà públicament i es farà arribar a tots els ajuntaments i totes les entitats manifest que determina pues, això, com i de quina manera la discriminació de les persones grans envers a molts temes és forta cada vegada i a vegades invisible. Uh-huh. I es denuncia pues, tot això. L'estereotip de persona gran vist des dels més joves, amb tot el respecte, com diu sempre la Maria, que sempre hi ha de tot tipus, pues, és un desprecio, no? Uh-huh. a la gente mayor constante. Cuando en otras culturas, en otros países, precisamente el ser mayor
es un valor
importantísimo, ¿no? De respeto, de experiencia, de acumulación de esfuerzos, etcétera. Y el Consell Comarcal, el que s'està discutint, repeteixo, és l'esborrany definitiu del manifest que farem arribar. En tot cas, com que d'aquí al dia 15 sí. Tindrem temps, pues, la propera trobada mm-hmm. que fem a la ràdio parlarem ja i farem la lectura, si voleu, del manifest amb tot detall.
Doncs és un tema molt interessant per posar sobre la taula. No sé si penseu fins i tot que aquesta problemàtica a nivell general s'ha agreujat amb la pandèmia, perquè la pandèmia ens ha portat coses molt interessants, la digitalització entre d'altres, però també hem vist, per exemple, la problemàtica amb les entitats bancàries, on van deixar d'atendre de forma absolutament marcial, no? A les persones allà presencialment, i ara veiem com s'ha anat recuperant, però no sé si heu tornat a tenir experiències, per exemple, en aquest cas amb entitats bancàries o amb un altre tipus de servei com amb el metge o a l'hora de comprar unes entrades al teatre, no? On hem vist que tot passa per internet. I aquí doncs, es deixa a banda una quantitat de població molt important.
Correcte.
Yo lo digo así, yo porque tengo mis hijos y eso que yo me defiendo un poquito, ¿no? Que no, y pienso mucho en la gente pobre mayores que no, como dice Antonio, que es que no tengan nadie así que estén cerquita de ellos, incluso con los medicamentos,
sí.
Porque hay que tener mucho cuidado. Yo los medicamentos, hoy en día vienen los medicamentos de una pastilla, ya te ponen media y en otra tres cuartos. O sea, tú tienes que tener la cabeza muy, muy bien para saber cuándo te toca esa media y la misma pastilla, ¿eh? La uh-huh. misma pastilla. O sea, que son cosas que los mayores nos están poniendo. Yo que ya digo, me espabilo un poquito y tuve que decir el otro día, pero hija, a ver, si en una pastilla ya te parten la mitad, media, tres días, media. Luego la otra pastilla en la misma cajita. Por tres. Al otro día los tres, digo, esto es demasiado cosa para la gente mayor.
Sí, sí, sí.
Esto es para intoxicarse y todo eso la gente mayor.
No, claro, podrían hacerse otros formatos, claro, ¿no? Que fueran esta media pastilla o estos tres cuartos que tú necesitas.
Claro, es que yo creo que ni el médico de cabecera te puede, porque me pone primer día tres pastillas, luego otro tres días media pastilla, luego cuarto de pastilla, porque y no había cuarto de pastilla, había tercero de pastilla. Es que es un lío.
Claro, tú por ejemplo, ahora que has tenido que ir al médico, etcétera, sí. ¿Cómo te has encontrado? ¿Te has encontrado una atención personalizada? Yo, sí. ¿Te han llamado?
Sí, yo en ese sentido sí que estoy muy bien atendida. Yo me encontré mal, enseguida me llevaron hizo el médico lo posible, antes que cierren el ambulatorio, vamos a hacerle una radiografía para que no sea neumonía.
Ajá.
Para que me dé tiempo luego a mí a saber el resultado, en esto sí.
Perfecto.
Pero luego hasta el médico de cabecera se lo pone, la química se lo pone difícil, porque dentro de las cajas ponen unas cosas que vamos, una pastilla que tenga el mismo medicamento, una tienes que partirla en dos días, la otra tienes que partirla en tres, la otra en una entera. Bueno, yo dije lo de esto es un lío. Eso es una cosa.
Bueno, es que eso es muy importante.
Es que es muy importante. Yo, la persona que no tenga su mente bien, yo, mira, me las pongo en la mano, una, dos, tres, para esto. Y la visualizo. Y antes de tragarla, todavía me la estoy pensando
claro,
en la mente.
Claro.
Hay que hacerlo porque es que es un lío. Y luego otra cosa, que por lo que decía Antonio, la gente mayor, los nietos. Ayer me encontré yo con una señora que iba en una silla de ruedas, la llevaba un joven, sí. Debía ser su nieto, a los centros de día. Y venía todo deprisa. Ahí puede ser que el muchacho, porque claro, yo estoy diciendo esto, pero yo no sé la intención del hombre, pues supongo que la quiere muchísimo, pero bueno. Y la mujer le dice, hijo, no me corras tanto que me vas a tirar por el bordillo, que mira que me he quedado al lado del bordillo. Y el chico contenta, bueno, ya, pero ella no sé, una cosa muy así, muy, no le faltó el respeto ni nada, pero
sí,
dije,
sí,
hombre, claro. Pero si la mujer ha visto que se va a caer por el bordillo, ay, abuela, pues lo siento, ¿no? O algo así, ¿no? Que no ocupa muchacho porque la edad también de unos 16 o 17 años, Pero es verdad, los abuelos, lo que estamos diciendo, en otros países están muy considerados. Sí. Y yo considero que cuando vas a un sitio te respetan como gente mayor, pero no te dan la importancia. Una cosita quiero decir, el otro día estuvimos con la Ana del Bichus,
sí,
en el colegio, maravillosa, maravillosa, nos lleva a nosotras las dandonas, sí, con mucha paciencia, a veces demasiada paciencia. Perdón, pues fuimos al colegio de San Comis, San Damián, sí, a hablarle a los niños, porque nos invitaron las profesoras. Y nos vamos, y se lo expliquemos muy bien, estupendo, yo vine encantada porque allí se educaron mis hijos y mucha gente de muchos niños en cambio. Entonces hicimos le dimos una charla de nuestra vida, no de Dona Sabia, porque nadie es sabio, ni hemos, la gana se lo explico muy bien. Nosotros ni hemos estudiado ni somos sabias, somos la experiencia de la vida, ¿no? Y nos gustó mucho porque nos pusieron las profesoras niños de primeros cursos, de 3, 4 y luego más grandecito, para explicarle lo que estamos diciendo aquí. Los abuelos también hay que escucharlos. Y ellos, oye, muy, muy atentos. A nosotros nos gustó. Claro, estaban los profesores delante, que si no hubieran estado los profesores, no sé cómo se hubieran portado. Pero yo vine contenta porque esto está bien, que se les vaya metiendo a los niños, que los abuelos
importan.
Pero yo creo
que los niños sí que tienen este...
Sí,
¿no?
Sí,
siempre
sí,
este sí, interés.
Sí, hombre.
O sea, se genera un vínculo entre niños, sí, sí, y gente mayor.
A mí, mira,
muy
me pone la piel de gallina porque entonces te preguntaban que como cuando eras novia de tu marido, que cómo te viniste aquí a Cataluña.
Es
cosas
historia
de la real vida. Uh-huh. Y esto, ellos se quedaron... Bueno, nos aplaudieron y nosotros vinimos contentísimas porque a aquellos niños les supimos meter un,
claro,
poquito de la realidad, uh-huh, que no hay que ser sabios ni hay que hacer...
Després hi ha un moment que ens desconnectem, jo crec, de la gent gran, no? Cap a l'adolescència, i moltes vegades el jovent encara no ha reconnectat amb aquesta gent gran que ens pot ensenyar moltes coses, no? Perquè hi ha un punt de la vida on et diuen no, tot el que és anterior a tu no serveix, no? I has de fer tot el contrari, no? I tu tires per aquí i a partir d'un moment, doncs, clar, has de tornar a veure la veu de l'experiència també. Pere, acabem amb tu. Què en penses d'aquest tema, de com se us tracta en general a la gent gran a nivell de societat?
Jo crec que no gens bé, per mostra un botó. Hi havia l'esplai de gent gran del,
sí,
Prat.
Sí, de la Caixa.
Veïns del Pedrero. Mm. Oi? Que jo vaig ser de la Junta, o vaig ser president dues vegades. Mm-hmm. Més anteriorment vaig ser el tesorer. Quartos no, per mala. I era un lloc que jo trobo que molta gent que ara els sentats en algun banc por ahí, anaven allà, fèiem la tertúlia, jugàvem al dòmino,
sí,
jugàvem a cartes, uh-huh, fins a la una llavors tota la colla, pam, 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 cap a casa. Ara no hi va ningú, perquè no ho hem promocionat, això.
Quina resposta us donen, Pere, perquè no s'obri aquest esplai?
Primer pel Covid, que aquí ho han tapat tot, eh? Primer la pandèmia. Però ara sí, ara hi podríem anar, però ara no anem.
Per què?
Jo he anat una vegada i no hi ha ningú.
Llavors, clar, perquè no hi aneu anat... vosaltres ara ja, no?
Uh-huh. Molts se n'han anat a l'artesà. Allà fan la tertúlia, prenen alguna cosa. Però nosaltres ja ho teníem molt bé. Teníem el que volia jedrez, qui volia dòmino, qui volia cartes, el billar encara a vegades entra algú i fa... Però bé, res. Allò està mort. I és una llàstima.
Clar, perquè el que passa és que això és un tema de que torneu vosaltres mateixos, perquè suposo que el casat de la gent gran de la cooperativa, que jo veig que han tornat perquè estan ballant, i jo passo pel carrer i em donen ganes de pujar-hi, també heu hagut de fer una crida, no?, a torneu cap aquí, que fem activitats, vinga.
Sí, sí, nosaltres això no...
La gent ha tornat.
Totalment.
Clar.
Ara estem fent vida normal.
Clar.
Amb un esplai, els dos, vaja, el que tenim a l'oficina i el de la Caixa de Penedès.
Per tant...
No sé, això és el clima que s'ha generat allà a partir de la pandèmia i de que la junta que hi havia o la participació que hi havia dels usuaris, que era directa, pues ara s'ha trencat.
S'ha trencat, sí.
S'ha trencat i la Caixa ha posat allà una empresa que obre, tanca i la gent ja no es troba còmoda.
Mm-hmm.
Dic jo, no sé...
Doncs, Pere, ho heu de tornar a fer, a apropiar-vos d'aquell espai que era vostre, també.
Sí, molt bé.
Sí, sí. No es farà ja. Ara molts ja hi ha la Palmira, que ja té fan
sí,
moltes coses.
Fan moltes coses, sí, sí.
Sí. hi ha molta gent ha anat allà i ja no s'hi mourà, no falla.
Doncs pots mirar-te de fer una altra activitat, Pere.
Eh?
Que pots mirar de fer una altra activitat, tu també.
I jo?
Clar.
Si tens ganes i força.
Cada dia poso fotos. Ahir et vaig enviar una foto, eh?
Ens vas enviar fotos?
Sí.
Ahir te'n vaig enviar una.
Ah, ja les veuré després. Sí, sí. Doncs Pere, escolta, que hem d'acabar aquí, que Pedrero ha de marxar al Consell de la Gent Gran, que és important també parlar d'aquest tema. Mucho. Una abraçada ben forta al Pere Miquel, que vagi molt bé.
Igualment, noi.
Abraça, i l'Antoni Pedrero i la Maria Godoy, que ens han acompanyat des d'aquí. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos un altre dia.
Molt bé.
Entre tots.
Bon, cuideu-vos molt. Adiós.